Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Els dolents també perden, i quan això passa, està bé celebrar-ho. No ens ha de fer cosa fer-ho, per petit o anecdòtic que ens pugui semblar allò que hem aconseguit. M'atreviria a dir que el regidor d'Incultura de l'Ajuntament de Borriana, al País Valencià, de Vox, no deu haver passat la seva millor nit avui. No em vull ni imaginar els malsons que haurà tingut ara que sap que en aquells prestatges de la biblioteca que ell mateix va intentar buidar en persona, sec d'odi, hi tornarà a haver revistes en català. Revistes tan perilloses com el Cavall Fort, el Camacuc, el Temps, Llengua Nacional o l'Enderroc. S'ho haurà d'empassar almenys uns quants mesos. Per tant, res de al carrer ni missió complida, com va voler presumir. A Borriana ha guanyat la cultura, ha guanyat la diversitat, ha guanyat la llengua. És a dir, hem guanyat tots. Tots, absolutament tots. Menys ell. És cert que no és una victòria completa, almenys de moment, perquè l'alcalde del PP manté que no renovarà les subscripcions quan acabin a final d'any. Però és, en certa manera, un bri d'esperança. Que l'Ajuntament de Borriana hagi reculat en el seu veto sectari demostra que no està tot perdut. Demostra que aixecar la veu, que queixar-se, que mobilitzar-se, que protestar, que sortir al carrer, encara serveix d'alguna cosa. Malgrat que, com ha passat sempre, hi ha gent a qui això els molesta. Aquest ajuntament no fa marxa enrere perquè de cop s'ha il·luminat i ha vist que les biblioteques s'han d'omplir mai buidar. Fa marxa enrere perquè hi ha hagut desenes, centenars, milers de persones que els han plantat cara, que han dit, jo vull llegir en català. I punt. Per tant, tot plegat demostra que la pressió social i la pressió de la gent pot canviar les coses. I això, es miri per on es miri, és una bona notícia. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi és divendres, 28 de juliol del 2023.
I després de les tempestes d'aquesta nit, torna la calma i avui serà un dia tranquil. Tot i això, els núvols no acabaran de marxar i fins i tot s'escaparà algun xàfec o tronada de tarda a les comarques de Girona. L'ambient fresc ara i una mica més càlid a l'hora de dinar.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha congestionat força el tram de la C58 des de Montcada i Reixac arribant a Barcelona en sentit sud i també continuen els carrils tallats en els dos sentits a la C17 per un tram d'obres a Parets del Vallès.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Acaba el juliol i aquest cap de setmana bona part del país marxa de vacances. Afortunats tots els que podeu marxar de vacances, gaudiu-les. Nosaltres, com dèiem, aquí continuarem perquè això no s'atura. A les carreteres s'espera que aquesta tarda surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 500.000 de cotxes. És una xifra similar a la dels últims caps de setmana, però on sí que s'espera molt de moviment és a l'aeroport del Prat, en un dels caps de setmana més vols de l'any. Des d'avui i fins dimarts, que ja serà agost, es preveu que hi hagi més de 4.700 operacions entre vols que arriben i vols que surten. Són 300 operacions més que l'any passat, però encara per sota de l'estiu del 2019, abans de la pandèmia. Només avui hi ha programats un miler de vols. Doncs bé, per saber com estan anant aquestes primeres hores d'operació sortida, connectem en directe amb l'aeroport del Prat. Allà hi tenim el Josep Ferrer.
L'aeroport ja ha superat l'hora punta de sortida de primera hora del matí, que és entre les 5 i les 7. Els tràmits de facturació i per passar els controls d'accés a la zona d'embarcament s'han fet amb les cues habituals de cada dia. Ara pràcticament no hi ha cua en els taulers de facturació i el temps d'espera per superar els controls és inferior als 4 minuts i això que només hi ha obert la meitat dels controls. A la terminal es veuen imatges molt emotives de comiat i d'altres d'alegria per començar les vacances. Algú, però, ja sap que el seu vol sortirà en retard.
Todo tranquilo, se ha movido. Había mucha gente, pero normal.
Bien, bien. Hemos todo muy bien, muy rápido y muy bien. Empezamos con Swiss y funciona muy bien, sí.
Todo perfecto.
De la ida, todo muy bien.
Todo perfecto. Sí.
De fet, aquesta hora, el tard mitjà a les sortides a l'aeroport és de 20 minuts i a les arribades de 5 minuts. Els vols que ja s'anuncien en retard en les arribades són els que venen d'Estats Units i Sud-amèrica, retards que després es reflectiran en els vols de sortida.
Gràcies, Josep. Estarem molt pendents al llarg d'aquest matí fins a les 12, quan nosaltres també marxem de cap de setmana, d'aquestes arribades i sortides de l'aeroport del Prat i dels possibles retards i col·lapses a l'aeroport. Com dèiem, a les carreteres, el Servei Català de Trànsit calcula que a partir d'aquesta tarda surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 500.000 de cotxes. És, si fa o no fa, el mateix que els altres caps de setmana d'estiu, però sí que es preveu que diumenge el retorn de vehicles sigui inferior perquè molta gent ja es quedarà de vacances. És exactament el mateix que va passar ara fa un any. El cap de planificació de trànsit, José Carlos García, explica a RAC1 que això passa per l'efecte agost i perquè avui coincideix el trànsit d'un dia laborable amb els que marxen de vacances.
No hi ha una gran operació sortida al mes d'agost. El que registrem i experimentem a la nostra xarxa és que cada setmana de juliol hi ha unes operacions sortides i de retorns importants amb una mobilitat alta.
L'AP7 serà, com sempre, la via que pot acumular més problemes perquè hi coincidiran els vehicles en direcció a la costa i els que han d'agafar alguna de les carreteres cap a les comarques d'interior i de muntanya. I ja que parlem de trànsit, fem un cop d'ull en com estan a aquesta hora del matí, les 8 i 6, les carreteres.
Norauto. Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Al RAC hi tenim, com sempre, l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia. Tenim l'Àlex. Àlex, bon dia. Àlex. No tenim l'Àlex. Repetiu, ara hi tornarem, perquè ara també és veritat que és molt aviat al matí, són tot just les 8 i 6 del matí, els que estaran sortint són els més matiners, d'aquí una estona sí que anirem al RAC per veure si a mesura que va avançant el matí doncs s'hi va acumulant més gent.
Vine a Norauto i fes el manteniment del teu cotxe de manera sostenible amb la meva ecorevisió oficial, estalviant-te l'IVA i sense perdre la garantia del fabricant. També per a cotxes híbrids. Promoció exclusiva a Norauto.es. Demana cita. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
Doncs coincidint amb l'operació sortida de les vacances d'estiu, Renfe ha ampliat l'oferta per anar des de Barcelona a França amb l'alta velocitat. Dues setmanes després d'unir la ciutat amb Lió, avui farà arribar el TGV fins a Marsella. Ho farà amb un tren que sortirà de Madrid a Totxa cap a 2:15 del migdia i que farà parada al Camp de Tarragona, Barcelona-Sants, Girona i Figueres-Vilafant abans d'acabar el recorregut a Marsella. I qui afronta el mes d'agost amb optimisme és el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. S'espera la plena ocupació en algunes zones i repetir un estiu com el de l'any passat, que va ser el millor de la història amb 781.000 turistes. Anem cap a Lleida. Julián Andrés.
L'ocupació en el mes de juliol ha estat d'un 60-65%. En canvi, ara a l'agost, aprofitant el pont entre els dies 12 i 15, fins i tot s'espera penjar el cartell de complet. En parla el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau.
Bé, el mes d'agost, en aquest moment, tenim que dir que les dades són molt positives. Estaríem parlant de que la primera setmana i l'última setmana estaríem sobre un 80% d'ocupació, més o menys, i després el cor de l'estiu, el cor de l'agost, estaríem entre un 85 i un 95%. Evidentment, hi haurà establiments que penjaran el cartell de complet.
El sector també ha notat que cada vegada el client deixa més les reserves per última hora i davant de l'oferta d'activitats com senderisme o esports d'aigua fan que el turisme majoritàriament sigui familiar i de proximitat.
Gràcies, Julen. A tot això, atenció al que avui llegim al periòdico. 6 de cada 10 treballadors, 6 de cada 10 contesten missatges de feina quan estan de vacances. 6 de cada 10, un 60%. Ho diu un informe d'Infojobs, una xifra considerable, tot i que inferior a la de l'any passat, que pujava fins al 74%. El diari, el periòdico, explica que això no només passa durant les vacances, sinó també els caps de setmana. 7 de cada 10 treballadors es connecten a la feina fora del seu horari laboral. Això, tot i que recordem que fa 5 anys ja, que es va aprovar la llei a la desconnexió digital, el dret a la desconnexió digital, que avala no contestar missatges de feina quan no s'està treballant. Doncs, parlant de vacances, parlant del trànsit, anem a veure si a la gent que agafa vacances els hi acompanyarà el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Què m'expliques?
Doncs sí, sí, acompanyarà, sí, 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 perquè s'acaba aquest front de tempestes, ja és història, ha marxat cap al mar Mediterrani, s'han desfet aquestes tempestes que van escombrar tot el país entre el vespre, tarda vespre, nit d'aquest dijous cap a divendres. Déu-n'hi-do, algunes ventades realment molt fortes associades a aquestes tempestes, amb moltes descàrregues elèctriques, ho haureu vist, molts llamps, nit de llamps i trons a moltes comarques, vent molt fort. La xarxa de detecció de descàrregues elèctriques del Servei Meteorològic de Catalunya, atenció, va detectar 7.529 llamps de núvol a terra a Catalunya. 7.529.
Entenc que això és bastant extraordinari.
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És un episodi potent d'activitat elèctrica, amb aquestes ventades molt fortes que van superar els 115 km per hora al Guaire, 118 a Berga, 116 a la cota més alta del Montseny, 125 al Port del Comte, ventades molt fortes que han provocat algunes incidències, caigudes d'arbres, fins i tot algunes motos amb teulats. Per tant, a precaució amb aquestes ventades sempre associades a aquestes tempestes. Hem tingut alguns grans de calamarsa i quantitats d'aigua aigua molt benvingudes, més enllà d'aquesta força a les tempestes, perquè han acumulat de 20 a 30, 35 litres per metre quadrat a moltes comarques del centre i de l'oest de Catalunya, sobretot comarques de Lleida. A Ponent és on més va ploure, amb 47 litres per metre quadrat en el cas de Maials, al Segrià, però ara ja, com dèiem, més tranquil·litat, encarem un cap de setmana tranquil, amb sol, amb alguns núvols. Per tant, sí que és veritat que no quedarà un cap de setmana esplèndid, radiant, en molts moments un cel mig ennuvolat, sobretot en trams de la costa. Aquí, si voleu anar a la platja, doncs aquests núvols faran una mica la guitza, els banyistes, però en general doncs passarem el cap de setmana amb moltes estones de sol i amb temperatures més altes demà que no pas diumenge. Diumenge baixa una mica, semblant en l'ambient al d'avui. Demà sí que farà més calor, es podrien superar els 35 graus a l'interior, però sense parlar de rècords, aquesta calor.
Clar, que estem molt lluny dels registres de la setmana passada.
Per sort, exacte, el dia 18 de juliol, que va ser el més calorós a casa nostra, de moment no serà així, es manté un cap de setmana amb temperatures una mica per sobre de la mitjana, però amb res extraordinari i com a molt amb alguns ruixats aquesta tarda a les comarques de Girona, i després, tant demà com diumenge, es poden repetir el Pirineu i Prepirineu. No es veu un front de tempestes tan potent com el que hem tingut, per tant, tranquil·litat, podrem gaudir les persones que tinguin vacances doncs d'aquest ambient més tranquil.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 12, Martí, no marxis gaire lluny, que vull preguntar un parell de coses ara.
Perfecte.
Però abans, amb l'operació sortida en marxa, milers de persones omplien les platges. I atenció, perquè a partir d'avui hi haurà la meitat de socorristes a les de Barcelona. El govern ha decretat uns serveis mínims del 50% per la vaga indefinida que ha convocat el sindicat CGT. Entre d'altres, denuncien que la presa Aunar i l'Ajuntament han incomplert els acords, per exemple, en matèria d'espais i prevenció de riscos. Asseguren que no tenen prou efectius per vigilar totes les platges de la ciutat i que moltes vegades han de treballar més hores de les que els tocaria. A més, amb els serveis mínims del 50%, alerten que moltes zones quedaran sense supervisió. És per això que demanen als banyistes que intentin situar-se al voltant de les torres que estiguin operatives. Les comarques de Lleida recuperen a aquesta hora pràcticament la normalitat després que el temporal d'ahir deixés sense llum a unes 16.000 persones. A hores d'ara, però, segons Endesa, encara hi ha 371 persones afectades, sobretot a Cabó i a Linyola. De fet, a Ponent, els bombers han hagut d'atendre una cinquantena d'avisos, especialment per les fortes ventades, que ara ens explicava el Martí, han fregat els 120 km per hora. Els municipis més afectats han estat Agramunt, a l'Urgell i Camarasa, a la Noguera, però també Verdú, Maldà o Corbins. El diari Segre explica que s'han hagut de desallotjar dos campaments a Olicant, a l'Urgell, i al pont de Claverol, al Pallars Jussà. A més, a la ciutat de Lleida, un incendi va deixar 10 hores sense telèfon ni internet milers d'abonats de Movistar i Vodafone. Les tempestes, però, s'han escampat per tot el país, més enllà de Lleida. Les pluges també han descarregat fort a la Catalunya central i a les comarques gironines. Martí, On ha fet més mal, podríem dir, el temporal d'aquesta nit?
Doncs sobretot a les comarques de Ponent. És on va entrar aquesta línia de tempestes amb més força, aquests més de 120 km per hora en alguns casos, en algunes poblacions de l'Urgell, del Segrià, de la Noguera, però també després es va reactivar moltíssim la línia de tempestes pel que fa al vent entre el Solsonès i el Berguedà. A Solsona hi plovia amb força, però era més aviat la força del vent el que incrementava aquesta sensació de que hi plovia amb molta intensitat. El mateix va passar a Berga. Informen des del Berguedà d'alguns desperfectes, caiguda d'arbres. Doncs ara mateix la brigada municipal treballant per restablir la situació en aquesta zona del Berguedà, però també els cops de vent van ser molt forts a les cotes més altes del Pirineu, més de 100-120 km per hora. Temporal finalment va arribar a les comarques gironines, es va reactivar sobretot entre la Garrotxa, a la vall de Camprodon, la vall de Bianya i finalment l'Alt Empordà. Es patagava amb molta força la tempesta al final del dia cap a Llançà i la zona del Port de la Selva, els carrers doncs plens com rieres pràcticament, en alguns moments caien 10-15 litres per metre quadrat en pocs minuts, i aquestes descàrregues elèctriques que eren protagonistes a tot Catalunya. Va ser una nit d'allò, de fotografiar, fer vídeos d'aquestes tempestes que malauradament doncs també van afectar alguns actes de moltes festes majors de Catalunya.
Doncs encara vinculat al temps, les Nacions Unides alerten que la Terra està entrant en l'era de l'ebullició global. I els últims anys s'ha parlat d'escalfament global. Ara ja estem en l'ebullició global. L'Organització Meteorològica Mundial ha anunciat que aquest juliol serà el més càlid des que es tenen registres. Pel secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, les temperatures rècord d'aquest any assenyalen que la humanitat ja ha anat un pas més enllà.
Pels científics és inequívoc. Els culpables són els humans. L'única sorpresa és la velocitat del canvi. El canvi climàtic ha arribat, és terrorífic i és només al principi. L'era de l'escalfament global ha acabat i ha arribat l'era de l'ebullició global. És inacceptable. Els líders han de liderar.
Leaders must lead.
Des de Copernicus i l'Organització Meteorològica Mundial relacionen aquestes temperatures tan altes amb les onades de calor que s'han viscut a bona part de l'hemisferi nord, i diuen que concretament els dies més càlids s'han registrat durant les primeres 3 setmanes de juliol. A més, admeten que inevitablement aquestes temperatures provoquen incendis com els del sud del Mediterrani. Segons les dades de les Nacions Unides, la temperatura mitjana del planeta ha fregat els 17 graus, per fer-nos una idea, és gairebé mig grau més que el juliol del 2019, que fins ara era el més càlid. Martí, de nou, a Catalunya la situació ha estat realment tan càlida, tan extrema com per superar els rècords?
Doncs com a mínim a punta de calor sí, perquè es va arribar als 45 graus de màxima a l'Alt Empordà el dia 18. Aquí va ser el dia més càlid a Catalunya, 18 de juliol, màximes desbocades molt per sobre dels 40 graus, aquests 45 graus que sempre ubicàvem teòricament a l'Àfrica i que han arribat al nostre país. És una temperatura mai vista fins ara, és insòlita. Per tant, aquestes temperatures extremes, veurem si el conjunt del mes queda com el més calorós a Catalunya. Això seran dades que ens hauran de confirmar aviat, tindrem des del Servei Meteorològic de Catalunya, però aquests 17 graus de mitjana al planeta, doncs, realment excepcionals. A més, és curiós, també és molt cridaner, que hauríem de tirar, segons alguns estudis paleontològics, 120.000 anys enrere per trobar un període de temps tan càlid com aquest. I s'associa aquest escalfament global directament a les emissions de gasos d'efecte hivernacle derivats de la nostra activitat. Per tant, som els causants d'aquest escalfament, i si no hi haguéssim set, doncs hauríem de tirar a una altra era, com aquell cas doncs, de fa 120.000 anys,
120.000 anys,
segons els paleoclimatòlegs.
Gràcies, Martí, ara sí.
Fins ara.
Fins i tot els experts, amb tot això que ara estàvem comentant amb el Martí, fins i tot els experts els ha sorprès aquest repunt de les temperatures. Per exemple, el director de l'Institut de Recerca en Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili, l'Enric Aguilar, ha explicat al 9C que malauradament ja no hi ha marxa enrere.
Jo deia que estadísticament no tocava, no? Per això de la variabilitat climàtica, del contrast entre uns anys més càlids, uns anys més freds, però anem, no sé si a superar-ho, però a quedar-nos molt a prop i a trobar-nos davant d'aquell fet de que el clima d'ara no té res a veure amb el clima de quan érem crios, dels anys 80, dels anys 90.
De fet, els incendis de les últimes setmanes al Mediterrani estan servint per sensibilitzar i perquè els líders de diversos països facin autocrítica, almenys que serveixi d'alguna cosa. A les últimes hores, el president de la República Italiana, Sergio Mattarella, ha contradit la primera ministra, Giorgia Meloni, que posava en dubte les polítiques mediambientals.
Occorre assumere la piena consapevolezza.
Hem d'assumir plena consciència que anem tard.
Hem d'actuar, d'una banda, intentant augmentar el nostre compromís en la protecció del medi ambient i en la lluita contra les causes del canvi climàtic. D'altra banda, cal treballar per contenir des d'avui els efectes disruptius d'aquests canvis.
Itàlia i Grècia justament continuen pendents dels incendis que aquests dies arrasen al sud del Mediterrani. Les flames han provocat ja 10 morts en aquests dos països, Pep Tormos.
A Itàlia, els incendis que continuen preocupant són els de Sicília, on hi ha milers de ciutadans a banda i banda de l'illa que pateixen constantment talls d'aigua i de llum. El govern calcula que el dany material provocat pels focs i la calor ja supera els 250 milions d'euros. Pel que fa a Grècia, mentre l'incendi a Rodes continua cremant i ja calcinat gairebé tota la part central de l'illa, ahir va guanyar força un altre front a la regió costanera de Magnèsia, a l'est de la península Helènica. És un foc que podria afectar uns 150.000 persones i que hi va provocar dos morts.
Els focs, però, també afecten Croàcia i, sobretot, el nord d'Àfrica, Algèria, tot i que les flames van a la baixa, han provocat ja 40 morts, 6 a les últimes 24 hores. Canviem radicalment de tema, i en aquest cas dur i trist, nou crim masclista a Catalunya. Ahir a la tarda, una noia de 27 anys va morir assassinada a Girona i al cap d'unes hores la seva exparella va confirmar el crim. Els Mossos d'Esquadra ja l'han detingut i està pendent de passar mans del jutge en les properes hores. Es tractaria, atenció, del 8è feminicidi al país des que va començar l'any. Tot just estem a mitjans d'any. 8è feminicidi. L'Ajuntament de Girona ha convocat una concentració de rebuig a 11:45 del migdia a la plaça del Vitxell, perdó.
Va passar ahir cap a 17:45 de la tarda. Fins al pis s'hi van desplaçar diverses dotacions policials, també el sistema d'emergències mèdiques, que no van poder fer res per salvar la víctima. Segons expliquen fonts de la investigació, l'Agència Catalana de Notícies, els agents van trobar la noia lligada. Les primeres hipòtesis apunten que hauria mort asfixiada. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos es farà càrrec de la investigació.
Recordem que les dones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajuts als telèfons 016 i el 900 900 120. 016 d'una banda i de l'altra 900 900 120. A tot això, les indemnitzacions, diguem-ho bé, a les víctimes per violència masclista augmentaran en alguns casos fins a 5 vegades més. També incrementaran per les víctimes de violència vicària. Ho va aprovar ahir el Parlament a proposta del PSC i van votar a favor tots els partits excepte Vox, que va votar en contra. Ciutadans es va abstenir.
Per exemple, les víctimes de violència masclista rebran almenys una indemnització d'uns 17.000 euros, mentre que fins ara era el mínim eren 3.000. Els fills de les dones assassinades rebran més de 100.000 euros i les mares víctimes de violència vicària 50.000. Fins ara, en tots dos casos, se'ls donava 40.000 euros. Les víctimes també tindran més temps per demanar les indemnitzacions fins a 5 anys.
Per cert, que el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 24 anys de presó per l'home que va matar la seva parella a Terrassa ara fa 4 anys. Li va clavar un centenar de ganivetades. El Suprem ha rebutjat aplicar l'atenuant d'estat passional que demanava la defensa. Les xarxes denuncien un nou cas de violència racista per part dels vigilants de seguretat privada de Renfe. El Maru, un jove de 19 anys d'origen marroquí, anava de Girona a Barcelona quan a Maçanet de la Selva els revisors li van demanar el bitllet. Ell el va ensenyar i els revisors van dir-li que no tenia el que tocava. Segons explica, estava disposat a pagar els 2 euros amb 15 cèntims que valia la diferència, però el revisor no ho va acceptar, no va fer, i a més no va fer cas a una altra passatgera que també es va oferir a pagar el bitllet del jove. Tot plegat va acabar amb dos vigilants de seguretat fent-lo fora amb empentes del tren. El van tirar a terra i el van reduir davant la mirada de diversos passatgers del tren que van gravar l'escena. Déu-n'hi-do. El Maru explica a TV3 que va arribar a patir fins i tot per la seva vida.
Va arribar un moment que no podia respirar. Em pensava que ja està. Em va dir que, no sé, que d'aquí no sortia, que saps, cada vegada em apretava més. A l'esquena, als peus i en plan al coll. El coll és quan em van agafar d'aquí i no podia fer res, saps? Mai he pensat que, saps, me passaria a mi, no.
El jove denunciarà l'agressió i aportarà les imatges gravades pels passatgers. En aquest cas, sort que hi havia passatgers que van decidir gravar, perquè si no seria la paraula del jove contra la paraula dels vigilants. Renfe obrirà un expedient al personal de seguretat implicat i demanarà que els apartin de la feina fins que s'acabi l'investigació, en cas que comprovin que els vigilants es van saltar la normativa. I avui llegim al diari Ara que el sense sostre d'origen marroquí detingut a Ripoll només va dormir una nit al carrer, a Catalunya. Va ser del 17 al 18 de juliol. Feia 8 mesos que vivia a l'estat espanyol i anava de camí a Itàlia. La policia local de Ripoll va detenir-lo després de veure'l tapat amb una manta. La Fundació Arrels adverteix que això no és una infracció tipificada a l'ordenança de convivència del municipi. L'home ara ja és a Itàlia, però denuncia que a l'estat hi ha molt, diu ell, i jo afegiria que moltíssim, potser, racisme. El Departament de Cultura recorda a Plataforma per la Llengua que no és obligatori que els festivals tinguin programació en català. Ho fa després que la plataforma denuncies que la Generalitat subvencioni festivals de música que només tenen un 30% de grups que toquen en català. Des de l'Institut Català de les Empreses Culturals explica el seu director, Edgar García, a RAC1, que seria contraproduent exigir una quota obligatòria.
Si obliguéssim els festivals a complir amb unes quotes del 50% de grups en català, probablement tindrien dificultats per complir-ho o simplement ens dirien, escolti, això no va amb el nostre ADN ni amb la programació variada que estem presentant des de fa anys.
De fet, els festivals critiquen el comunicat de Plataforma per la Llengua, asseguren que és imprecís. Per exemple, el Portaferrada recorda que tenen més d'un 30% de català. El seu director artístic, Albert Mallol, reivindica que històricament han estat sensibles al tema.
En els seus últims 30 anys, el festival ha apostat claríssimament per la creativitat musical, no només vocal, del nostre país, produint, recuperant autors doncs no massa programats per grans festivals, tant en l'àmbit de la clàssica, del jazz, de la cançó d'autor, del pop, del rock, de l'indi.
I justament, parlant de llengua, ho dèiem a les 8, la pressió social ha aconseguit que les revistes en català censurades a Borriana, al País Valencià, es mantinguin a la biblioteca. L'anunci l'ha avançat el portaveu de Compromís a l'Ajuntament, Vicent Granel, al setmanari El Temps, una de les publicacions, recordem, que s'havia vist afectada per la censura sectària del PP i Vox.
Granel reconeix que la pressió mediàtica ha estat clau per frenar la censura contra les revistes en català, una decisió de la Regidoria de Cultura en mans de Vox a principis de juliol. Van anunciar que la Biblioteca Municipal deixaria d'estar subscrita a diverses publicacions en català. A la llista negra també hi havia Cavall Fort, Enderroc, Camacuc i la revista Llengua Nacional. Des de Compromís agraeixen el canvi d'opinió de PP i Vox, però temen que quan s'acabin les subscripcions vigents ja no es tornin a renovar.
Doncs avui li farem un truc al portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Borriana, el Vicent Granel. De tot aquest tema, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, l'Eva Comas Arnal.
Chapó per la mobilització de la ciutadania a Borriana i al País Valencià. Les revistes tornen a ser al seu lloc. Cal estar atent i fer front a l'estratègia de la dreta respecte a la llengua catalana. Amb fal·làcies i amb falsetats, juga a dividir i a fer veure que existeixen dues llengües, català i valencià. L'argument del regidor de Cultura de Vox per mirar de prohibir Cavall Fort, Camacuc i les altres publicacions era pervers i buscava precisament aquest enfrontament. No somos catalanes de segunda, somos valencianos y españoles de primera, va dir. En realitat, l'únic argument que compta és el que diu la ciència, i el que diu és que la llengua és única i que per estudiar Tirant-lo Blanc a la Universitat de València cal matricular-se a Filologia Catalana. El trist és que aquest marc mental blavero va quallant i fins i tot a la web del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, un ministeri socialista per cert, es distingeix entre català i valencià.
Gràcies, Eva. I a les 8:27, política. A aquesta hora ja està en marxa l'escrutini del vot exterior de les eleccions de diumenge passat. Sí, 5 dies després, avui es recomptaran els vots de les persones que viuen a l'estranger. Malgrat que no s'espera que faci decantar la balança, sí que pot fer moure alguns escons. Són més de 2 milions de persones censades a l'exterior que poden votar, tot i que encara es desconeix quantes ho van acabar fent. A les últimes eleccions, les del 2019, ho van fer poc més del 6%. A Girona, per exemple, Junts per Catalunya podria perdre un diputat a favor del Partit Popular. La cosa va de poc més de 300 vots. A Cantàbria, 420 vots podrien treure un escó a Vox i donar-lo als populars. I també a Madrid hi podria haver algun canvi també a favor dels populars i en detriment del PSOE. Qui no les té totes és precisament Vox, que ha demanat revisar tot l'escrutini. Diuen que l'increment del vot per correu ha fet que aquestes eleccions hagin estat especials. Diuen. De fet, aquest no és el primer cop que ho fan. Per les municipals ja van sol·licitar també una revisió. Recompte al marge, les negociacions per la investidura van fent. Esquerra ja han definit l'equip que negociarà amb el PSOE. Teresa Jordà estarà al capdavant de l'equip negociador. Farà tàndem amb Gabriel Rufián i també el nucli dur de la direcció del partit. Marta Rovira, Marta Vilalta, Josep Maria Jové i Juli González. Les converses amb Junts ja han començat i la idea és fer front comú per aprofitar els resultats que dona l'independentisme a una posició de bastanta força. Des de l'espai dels comuns ho confirmen. Expliquen que l'amnistia i l'autodeterminació estan sobre la taula, perquè els ha posat Junts, bàsicament, però avisen al partit de Carles Puigdemont que hauran de triar entre diàleg o donar via lliure a una repetició electoral. S'hi ha referit aquesta nit el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, a Televisió Espanyola.
Empiezan a haber resultados de ese diálogo que se constituyó gracias al gobierno de coalición. Entonces aquí la pregunta también que creo que como sistema de partidos catalán debe hacerse es si esa vía merece ser empujada y debe ser perseguida, que es al final la que está dando resultados, ¿no? O si se le da una segunda oportunidad a aquellos que quieren laminar las competencias completamente del autogobierno de Cataluña.
I és justament aquí on s'agafa el Partit Popular per intentar que Pedro Sánchez no es doblegui davant l'independentisme. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, insisteix que faciliti la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Diu que els populars tenen tot el dret d'intentar-ho. Gamarra ho deia a Antena 3.
La segunda fuerza política se va a echar en manos de independentistas, de Bildu, para alcanzar a cualquier precio y pagando cualquier precio cuando se está hablando de independencia, de amnistía, una investidura que automáticamente generaría el bloqueo también en el funcionamiento de nuestro país. Porque no hay que olvidar que el Senado, quien tiene una mayoría absoluta, es el Partido Popular.
Una Cuca Gamarra que també va tancar files amb Feijóo, ara que tot just hem arribat a 8:45 del matí, va assegurar Cuca Gamarra que el partit està unit. Doncs, sobre els resultats de diumenge, avui llegim a El País que a la Comissió Europea respiren més tranquils perquè la quarta economia comunitària no ha caigut en mans de l'extrema dreta. Fons de la Comissió expliquen que el fet que PP i Vox no sumin fa menys plausible una aliança a Europa entre la dreta tradicional i l'ultradreta de cara a les eleccions europees de l'any que ve. Expliquen que fins i tot hi va haver algun brindis als despatxos de Brussel·les. Tot plegat després d'una campanya electoral molt marcada per les enquestes i les crítiques del president del CIS, José Félix Tezanos, perquè les seves eren les úniques que van donar en més d'una ocasió la victòria a Pedro Sánchez. Ahir, aquí al Monarracú, Tezanos es va reivindicar i va negar qualsevol ingerència política, però sí que denuncia una tendència cap a la dreta per intentar influir en l'opinió pública.
Hay una operación política muy concreta y aquí en España la hemos vivido.
¿Operación política por parte de quién, señor Tezanos?
Sí, de la derecha, claramente. No solamente la derecha política, la mediática y la económica. Claro, ha habido una situación, insisto, que también ha habido en Estados Unidos y en otros países, aplastante de intentar convencer a la gente que van a perder.
I va detallar que no és cosa dels partits polítics, sinó que va més enllà.
Hay dos tendencias que se están dando no solo en España, sino en el mundo. Determinados poderes están comprando las casas de encuestas. Las encuestas se han convertido en parte de la estrategia electoral de confrontación, lo que algunos llaman la guerra de encuestas. Y entonces se ponen de acuerdo y dan resultados, y luego tenemos resultados paradójicos.
Per cert, que ahir el Parlament va viure un tast del que podria ser la negociació per la investidura de Sánchez. Esquerra i Junts van exigir a l'Estat que acabi amb els problemes de finançament de Catalunya. Els postconvergents van aprofitar el debat per relacionar-ho amb l'actualitat política i van recordar als socialistes que si no resolen aquests problemes, no volen sentir ni a parlar d'una possible investidura. Adrià de las Heras.
Al final, una moció sobre els greuges econòmics contra Catalunya es va convertir en una negociació a porta oberta. El diputat de Junts, Joan Canadell, ell va denunciar el dèficit fiscal i va situar la solució d'aquest problema com a primera condició.
Els socialistes el que volen és que els catalans paguem i callem i volen que deixem de ser un problema per a Espanya. Doncs no. No hi haurà investidura si no soluciona aquests problemes.
Esquerra es va sumar a les crítiques mentre que el diputat del PSC, Jordi Riba, va agafar el guant.
Això passa per la reforma del model de finançament que esperem que el proper govern d'Espanya tingui l'oportunitat de portar a terme. A les seves mans està. Vostès poden quedar-se amb la fase de la proclama o assumir les responsabilitats.
En tot cas, el diputat de Junts va recordar que hi haurà més condicions per a la investidura. L'autodeterminació i l'amnistia continuen sobre la taula.
I qui ha donat via lliure al PSOE per negociar amb Junts és Pablo Llarena, el jutge del Tribunal Suprem, ha decidit que no emetrà cap euroordre contra Carles Puigdemont i Toni Comín fins que es posicioni al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena vol esperar per veure si segueix la línia marcada fa unes setmanes pel Tribunal General sobre la immunitat dels polítics catalans. Anem cap a Madrid. Roger Barciba.
Sí, Llarena no vol córrer, diu que de moment no demanarà l'euroordre contra Puigdemont i Comín i que vol evitar paralitzar el procés judicial si prosperen els recursos al TJUE.
Cualquier euroorden que se emita en el estado actual del procedimiento quedará inmediatamente paralizada si el TJUE admite la eventual medida cautelar que se pida.
Llarena vol Puigdemont al Suprem abans que acabi l'actual legislatura al Parlament Europeu, això és el juny de l'any que ve.
Siendo una anomalía que la constitución de un nuevo parlamento en junio de 2024 obligue a este instructor a reiniciar el proceso.
Els advocats de Puigdemont i Comín tenen fins al 15 de setembre per demanar cautelars a la sentència del Tribunal General sobre la seva immunitat.
I per cert, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, afrontarà tot aquest procés pendent també del seu propi futur. L'Audiència Nacional ha confirmat que el jutjarà per blanqueig de capitals provinents del narcotràfic. Ha tombat els últims recursos de l'advocat i també de qui el va contractar, el gallec Sito Miñanco.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vols estalviar full? Fins al 30 de juliol, en hipermercats Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es, tens el préssec grap a només 1,79 € al quilo i la patata rentada Carrefour malla de 5 quilos a 79 cèntims al quilo. Vàlida a Península i Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol, on vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. I està a la venda la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I sí, cau aquí el gordo de Nadal. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un plis, ja. Pim, pam. Crystal crac?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis. I si vens a partir del 3 de juliol, et regalem un parasol de platja.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, aquest cotxe és?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Aquesta setmana tasta el gaspatxo fresc Dia al Punt amb un 20% de descompte per només 1,99 € al litre. A les botigues i a Dia.es.
Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10... Vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llevats. Filbit, de Laboratori Zern.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes Pay Pimes. Recorda, per a Pimes Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb Fiat. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament. Cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Passen 7 minuts de 8:45 del matí, encara ens queden bastants temes per explicar-vos aquí els apunts imprescindibles per anar pel món, com per exemple, doncs, hem de parlar de vacunes, hem de parlar d'un sorpasso històric, que ara ja anirem, que és que Marc ha deixat de ser el nom més posat de nen a Catalunya, o per exemple, aquest cas del contenidor, que us explicàvem ahir, que una parella de Badalona denuncia que tenen la casa infestada de paneroles per culpa d'una plaga al pis del costat. Els seus veïns pateixen síndrome de Diògenes. Ho explica el Joan Pere, un dels afectats, aquí al Monarracó. Assegura que cada dia recullen desenes i desenes d'insectes.
Unes 50-60 paneroles. És que no volem exagerar, però probablement són més. Són entre 80 i 90 paneroles.
Cada dia. Cada dia des del 26 d'abril.
Des que van detectar la plaga, fa més de 3 mesos, s'han posat en contacte amb l'Ajuntament, els serveis socials, Sanitat, Salut Pública, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, a més de posar una denúncia particular al jutjat de Guàrdia i una denúncia ampliada. També han desinfectat l'edifici, però no ha servit de res, perquè el focus és al pis dels veïns, on les companyies no poden entrar fins que es buidi. En Joan Pere diu que no poden més.
Estem esgotats, frustrats, desesperats, impotents i molt trist, abatut perquè no tenim cap resposta que pugui pal·liar el que estem vivint.
Per tot plegat, ell i la seva parella viuen tancats a casa amb les portes i les finestres precintades perquè no entrin els insectes. Realment, el panorama és bestial, ens explicava ahir la Mar Suí, que va anar a veure de primera mà aquell pis. És que és el que Salut Pública els va recomanar que fessin, precisament això, tancar-se a casa i tancar tots els forats que puguin. Ara bé, tot i així, no en culpa els veïns, Salut Pública. Creu que ells també necessiten ajuda per la síndrome de Diògenes, només faltaria que la responsabilitat és de les administracions. A les últimes hores hem tingut alguna novetat que us explicarem durant la tertúlia a partir de les 9 i també hem rebut noves imatges perquè us feu una idea més clara del que és allò, que és un autèntic malson, que les compartirem a Twitter també d'aquí una estona. A més, avui, cap a 9:45 del matí, parlarem sobre aquest cas concret amb el Josep Maria Aguilar, que és l'advocat i administrador de finques, i que en casos com aquests de conflictes veïnals de tota mena sempre ens ajuda aquí al Monarracó. Justament, parlant de paneroles, avui llegim al periòdico que la demanda per exterminar-les s'ha disparat un 40% aquest any. Amb les altes temperatures de les últimes setmanes han proliferat la reproducció de l'insecte i cada vegada hi ha més persones que contacten amb les companyies dedicades al control de plagues, especialment restaurants i bars. Segons aquestes companyies, on més s'estan notant les plagues és a les ciutats mediterrànies com Barcelona, València, Alacant, Múrcia i Màlaga. Els experts adverteixen que ens hi haurem d'anar acostumant i aconsellen vigilar els punts crítics com són els electrodomèstics i les zones d'humitat. 20 minuts i les 9, Salut injectarà anticossos contra el virus que provoca la bronquiolitis a tots els nadons que neixin a partir de l'octubre. Serà al mateix hospital abans que tornin a casa. Ho ha anunciat el conseller Manel Balcells i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en l'actualització del calendari vacunal. El departament, a més, confirma que a l'octubre també començaran a vacunar per primera vegada els nens contra la grip. Agustí Serrat.
En el cas de la grip, rebran la punxada tots els nens que tinguin entre 6 mesos i 5 anys, mentre que pel que fa la bronquiolitis es punxarà tots els nadons de menys de 6 mesos. Els que ja hagin nascut se'ls citarà al CAP i els que vagin naixent a partir de l'octubre se'ls immunitzarà directament a l'hospital. Carmen Cabezas explica que de moment es farà fins l'abril de l'any que ve per aprofitar millor els anticossos.
L'anticòs dura només uns 4 mesos. Per tant, tenim que donar l'anticòs molt a prop del període habitual en què tenim l'VRS, al voltant de la tardor.
A més, el conseller Manel Balcells deixa clar que informaran els pares de tot el procés.
Anirem informant a les famílies perquè estiguin al cas quan neixi un nadó, a part de totes les proves que se'ls fan, doncs també se'ls vacunarà.
A banda, la vacuna contra la meningitis C passarà a ser efectiva contra 4 variants de la malaltia i la de l'herpes zòster, que fins ara es rebia entre els 65 i els 80 anys, es recomanarà també pels majors de 80.
I mentrestant, la natalitat continua baixant a Catalunya. L'any passat hi van néixer poc més de 56.000 nadons. És la xifra més baixa dels últims 26 anys. A més, Marc ja no és el nom més posat després de més de 2 dècades liderant aquesta llista. Passa de la primera a la tercera posició. Ara, els pares que tenen fills prefereixen noms com Nil en segona posició o, encapçalant la llista, Leo. Són dades de l'Institut d'Estadística que repassem amb la Judit Vila i el Jordi Casals.
Dos de cada tres naixements són de mares espanyoles.
Una dada que va ser un 4% inferior al 2022 respecte a l'any anterior. Per contra, augmenten un punt els nadons de mare estrangera. De fet, hi ha 5 municipis on els naixements de mare estrangera suposen més de la meitat del total. Són Salt, Salou, Manlleu, Lloret de Mar i Vic.
Continua baixant el nombre de fills per dona.
Fa 6 anys que la mitjana disminueix i ara se situa en 1,17 fills per dona, on sí que hi ha un petit canvi de tendència és en l'edat de les mares. Després de 10 anys a l'alça, l'any passat va deixar de pujar i la mitjana s'estanca en els 32 anys.
6 comarques de Catalunya no arriben al centenar de naixements.
L'Alta Ribagorça és a la cua de Catalunya amb només 17 naixements en un any. En aquesta llista, però, també hi trobem el Priorat, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, la Terra Alta i el Moianès. L'Urgell, en canvi, és la comarca on més han augmentat els naixements amb un 18%.
I Leo és el número 1 també dels noms més posats.
L'ha pres la primera posició a Marc i, de fet, el relega fins la tercera, per darrere de Nil. On no hi ha canvis és en els noms de nena. Júlia continua sent el més posat, seguit d'Ona i Martina.
Ho acabem de saber. Un motorista ha mort aquesta nit a la C-14 a Osó de Sió, a l'Urgell. Es tracta d'un noi de 23 anys i veí de Preixens. Per causes que els Mossos estan investigant, va sortir de la carretera. Amb aquesta, ja són 87 les persones que han mort a les carreteres aquest any. Més d'una trentena han estat motoristes. Mentrestant, el Departament de Salut defensa que els protocols de contractació de personal mèdic són correctes i no cal revisar-los. Ho ha dit el conseller Manel Balcells després del cas de la metgessa falsa de l'Hospital de Berga. Balcells admet que cal estar més a l'aguait perquè no es repeteixin casos com aquest.
S'ha de ser més rigorós en la comprovació de possibles estafadors, que sortosament és un cas puntual entre molts. En aquest cas hem de dir que és sofisticat, vull dir que és una molta voluntat, diguéssim, de delinquir, perquè és estafadora professional, diguéssim,
De moment, la falsa metgessa ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars. La investigada va passar a mans de la justícia ahir a la tarda, després que la policia la detingués dimarts. La dona es va negar a declarar i la jutgessa la va deixar en llibertat, però amb l'obligació de presentar-se als jutjats cada dues setmanes. Corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Antorri.
La falsa metgessa també se li ha retirat el passaport i li prohibeixen sortir del país. Els Mossos han treballat a contrarrellotge aquests últims dies per recopilar proves contra la investigada i això ha fet que la vista s'endarrerís gairebé 72 hores des de la seva detenció dilluns al vespre. A la sortida dels jutjats, la seva advocada, Agustina Àries, es mostrava satisfeta amb la decisió de la jutgessa.
Que ha sortit en llibertat, que estem molt contents, que la instrucció acaba de començar, tenim molta feina per endavant i que no us puc explicar res més, però que estem molt contents i a seguir treballant.
Se l'acusa d'intrusisme professional per haver exercit de metgessa sense tenir la titulació, de falsedat documental per signar diversos informes i receptes amb la signatura d'un altre professional i per falsejar el resguard de pagament del títol universitari i d'usurpació d'estat civil per apoderar-se del nom i el número de col·legiat d'una altra persona.
El Col·legi de Metges i el d'Infermeres, per cert, han anunciat tots dos que es personaran com a acusació particular en aquest cas. I l'acusat del triple crim de Ciutat Vella és finalment culpable. El jurat no ha tingut cap dubte i ho ha decidit per unanimitat.
Els 9 membres del jurat estan d'acord que va matar a punyalades un home al seu pis i després hi va calar foc. Creuen que uns minuts més tard va escanyar una dona a la porta de casa seva i que finalment va matar un treballador de l'Ajuntament de Barcelona molt a prop de la plaça Sant Jaume. A més, el jurat descarta que tingués un trastorn mental o una addicció que pugui servir d'atenuant.
Este jurado considera que l'acusado no tenía sus facultades de querer y entender plenamente anuladas a causa de una alteración psíquica no especificada que ha descartado.
Ara el jutge ha de concretar la condemna, que pot superar els 90 anys de presó.
Encara en plana judicial, ha quedat vist per sentència el judici per l'accident ferroviari del tren Alvia. Recordeu, el juny del 2013, Santiago de Compostela, ara fa 10 anys. El tren va descarrilar en un revolt molt tancat perquè anava massa ràpid.
Hi van morir 80 persones i 144 més van quedar ferides. Després de 10 mesos de judici, ara s'ha posat punt final sense declaracions dels dos acusats. Són el maquinista i el director de seguretat de la circulació de DIF, que s'enfronten a 4 anys de presó. Els dos acusats han renunciat a donar una última declaració. La sentència, però, pot trigar a arribar fins la primavera que ve.
A Barcelona, les denúncies per agressió sexual han crescut un 27% durant els primers 6 mesos de l'any. Des del gener se n'han presentat pràcticament 3 cada dia. Els fets delictius a la ciutat també pugen, concretament un 14% respecte al 2022, però es mantenen per sota del 2019.
Són dades de la Junta Local de Seguretat de Barcelona, que destaca que les denúncies per casos de violència masclista també van augmentar un 17%. Aquí s'inclouen amenaces, coaccions o trencaments de condemna, un increment que el director general de la policia, Pere Ferrer, atribuïa al fet que ara es denuncien més casos.
Hi ha una part de conscienciació, hi ha tipologies delictives que fa uns anys mai s'haguessin denunciat, i per tant doncs, hem de celebrar doncs, que també amb l'exercici que fem de prevenció, de conscienciació, empoderem a la gent a que presenti denúncies, a les dones a que presentin denúncies doncs, que abans tampoc es produïen, i per tant en aquest treball col·legiat, no només de la policia, estem aplicant doncs, totes les nostres eines per poder donar resposta.
En termes globals, els furts continuen sent els delictes amb més incidència a la ciutat. La mitjana diu que a Barcelona cada hora que passa hi ha 12 robatoris. En aquest sentit, els mòbils continuen sent l'objecte més sostret, suposen la meitat dels robatoris, seguit de les bosses de mà en un de cada 4 casos, i dels diners en un 9%.
Encara a Barcelona, avui llegim a La Vanguardia que l'alcalde Jaume Collboni ha encarregat una avaluació del polèmic carril bici de la Via Augusta. Aquest carril bici és un dels projectes que ha provocat malestar als conductors i per això una auditoria externa n'analitzarà els fluxos de trànsit. En funció de les conclusions de l'informe, el govern municipal diu que farà els ajustos pertinents. El treball de camp s'allargarà 3 mesos i costarà gairebé 15.000 euros, just el límit que tenen aquesta mena d'adjudicacions. Economia, govern i sindicats celebren les últimes dades de l'atur a Catalunya, que situa la desocupació al nivell més baix des del 2008, abans de la crisi del totxo. Ara hi ha prop de 337.000 persones sense feina, 70.000 menys que el primer trimestre de l'any. De fet, Catalunya és el territori on més ha baixat l'atur de tot l'Estat. I atenció, perquè per primera vegada des de fa gairebé una dècada, les dones tornen a tenir més feina que els homes. Sergi Alemany.
Sí, segons les últimes dades de l'enquesta de població activa, ara hi ha més homes aturats, 16.000 més, per ser exactes, que no pas dones. Això no passava des del quart trimestre de l'any 2014. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, en remarca la importància.
La reducció de la taxa d'atur té nom de dona. Sabeu que el biaix de gènere, òbviament, és una preocupació. Com deia, 42.800 dones menys que fa un trimestre en situació d'atur, cosa que fa que, segons l'EPA, en aquests moments hi hagi menys dones en situació d'atur homes.
Les últimes dades de l'atur també es poden llegir com un nou rècord històric d'ocupació. 3.600.000 treballadors en actiu són els que té ara el país. Mentre els sindicats donen les xifres per bones, les patronals com Foment del Treball i Pimec alerten que encara podria baixar més l'atur perquè hi ha sectors on persisteixen, diuen, les dificultats per cobrir vacants de feina. Recorden també que la nova creació d'ocupació es dona bàsicament al sector serveis a les portes de l'estiu.
Tot això ara que el Banc Central Europeu ha obert la porta per primera vegada en un any a frenar la pujada de tipus d'interès. Ho va reconèixer ahir a la presidenta de l'organisme, Christine Lagarde, després de fer un pas més a la lluita contra la inflació i a pujar un quart de punt, un 0,25, als tipus d'interès fins al 4,25. No s'arribava a aquesta xifra des de fa 20 anys. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
L'escenari futur queda molt obert. Ahir el BCE va canviar el to i per primera vegada en un any va reconèixer que tota la política agressiva de tipus d'interès que va començar el juliol de l'any passat ja està donant els seus fruits i que l'economia dona símptomes de refredament. A més, la inflació està baixant. La zona euro actualment és del 5,5%, encara lluny, això sí, de l'objectiu del 2%. Per tot plegat, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, assegura que analitzaran els propers passos amb les dades a la mà, però no descarta posar el fre els propers mesos per evitar un altre efecte, i és que les economies es refredin en i s'entri en recessió.
Do we have more ground to cover?
Si em preguntes si tenim més camí per recórrer, ara mateix et diria que no per les dades que tenim damunt la taula, però el que passi els propers mesos i les dades que tinguem ens diran què hem de fer al setembre i a les properes reunions. Però tot pot canviar d'un mes a l'altre.
La propera reunió serà el 14 de setembre, llavors ja se sabran les dades d'inflació de juliol i agost, dos mesos tradicionalment inflacionistes pel consum del turisme i les vacances.
El líder del grup de mercenaris Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha reaparegut a Rússia, concretament a Sant Petersburg. Ho ha fet mentre se celebrava una cimera entre Moscou i l'Àfrica presidida per Vladimir Putin. És la seva primera aparició pública des de, recordem, l'aixecament contra el Kremlin durant la revetlla de Sant Joan.
El cap dels Wagner s'hauria reunit en aquesta trobada amb representants del Níger. La trobada hauria estat en un hotel de Sant Petersburg, al marge de la cimera que lidera Putin. Prigozhin també s'hauria reunit amb representants de Mali i de la República Centreafricana. De fet, el líder dels mercenaris ja ha dit en alguna ocasió que el seu objectiu és tornar a l'Àfrica. És la primera vegada que apareix a Rússia després de la revolta del grup Wagner. Se sospitava que estava a Bielorússia.
I el Níger viu immers en un cop d'estat. Des que dimecres al vespre un grup de militars va retenir el president Mohamed Bazoum i van anunciar el seu enderrocament. Consideren que el president els ha dut a una degradació continuada en matèria de seguretat i que durant aquest temps ha fet una mala gestió econòmica i social del país. Els militars ho van anunciar en un vídeo emès per televisió i van advertir de la suspensió de la Constitució, el tancament de fronteres i la imposició del toc de queda. Això que està passant al Níger interessa a bastants països de la Unió Europea, precisament perquè el Níger és un dels grans exportadors d'urani del món. Avui torna a la televisió un programa... Quina setmana hem tingut de retorns a la televisió? Un programa que ens ha donat moltes alegries.
Bienvenidos a Password!
Más divertido. Más loco.
No.
És Password, sí, el presentarà en aquesta edició Cristina Pedroche. S'estrena aquesta nit a partir de les 10 a Antena 3. Tindrà les proves habituals, entre les quals encertar paraules a partir de pistes clau. Jo crec que hi ha alguns que... ja sabeu per on anem, i si hi ha algú que no ho sàpiga, si torna Password, hem de recuperar un dels moments més èpics, més recordats d'aquest programa.
Abril, Ferrar. Abril, Ferral.
L'atac de riure és meravellós. Abril, Ferral. La resposta era mayo, maig. Recordeu, avui a partir de les 10 de la nit Antena 3 torna Password. I ahir ho feia ell i ara també ho confirma ella. Rosalía reconeix que ho han deixat amb Rauw Alejandro. La cantant va compartir ahir un missatge a Instagram demanant respecte i comprensió per la situació que està vivint. Ho ha fet en un missatge molt breu, de només 3 línies. Té bones paraules per la seva exparella, qui diu que estima, valora i respecta molt, i també es blinda dels rumors sobre possibles infidelitats. Finalment, agraeix als seus seguidors la comprensió i el respecte per la situació. Encara amb música, Elton John o Joan Manel Serrat són alguns dels últims grans artistes que últimament han anunciat que es retiren dels escenaris. Doncs bé, avui l'ABC entrevista a un històric cantant espanyol que assegura que textualment no retirarà mai, tot i els seus 80 anys. Estem parlant ni més ni menys que de Rafael.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá.
El cantant de Linares jura que mai no es retirarà perquè manté tota la passió per la música. Admet que admira els artistes que tenen la valentia per retirar-se, però assegura que ell no seria capaç. I explica que si fes una gira de comiat es passaria els dies plorant de ciutat en ciutat. Per tant, a Rafael encara li queden moltes grans nits als escenaris. Pel que fa a les novetats musicals, aquesta matinada Travis Scott ha publicat nou disc. Això que sona es diu Thank God, que forma part del repertori de Utopia, el nou disc. Recordem que el raper nord-americà va rodar part d'un dels videoclips a Tarragona amb algunes colles castelleres. De moment, però, encara no s'ha publicat. N'estarem pendents. No deixem el rap, perquè Cardi B ha publicat la col·laboració amb el seu marit Offset en aquest Jealousy. No bitch finna front on me, bad body bitch with the jumbo teeth. Yell on my giddy like a bumblebee. Girl, nobody listen to you, listen talking about me. Una cançó que surt després de diversos rumors sobre la ruptura de la parella de rapers. D'altra banda, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, ha publicat el seu setè àlbum, que es diu The Loveliest Time. Ah, però bé. Es tracta de la segona part del seu últim disc, que es diu The Loneliest Time. I així sona el més nou d'Anna Mena. Una cançó en col·laboració amb el raper italià Fred De Palma, que es diu Criminal i que també presenta candidatures a una de les cançons de l'estiu, sens dubte. També Chanel i la rapera Peta Zeta uneixen forces en aquest ping-pong. Chanel segueix la línia de Clavaito amb Abraham Mateo, ritmes estiuencs per ballar a les discoteques. A Catalunya han tret nou tema, els Flashy Ice Cream. Perquè és millor del que pensava, cada nit amb tu, nena, supera la passada, banyant-nos a una platja Costa Brava. Es diu Millor del que pensava, està produïda pels Tiets i és el segon avançament del seu nou disc. I compta perquè Jonas Brothers han anunciat que faran un concert a Barcelona. Serà el 25 de maig del 2024 i les entrades es posen a la venda dijous de la setmana que ve. Dijous 3 d'agost. Entrades a la venda d'aquest concert de Jonas Brothers a Barcelona. I aquesta nit, encara amb música, ha mort Randy Meisner, un dels fundadors de The Girls. De fet, també va ser baixista i vocalista de la mítica banda de rock. Segons ha informat el grup, Meisner ha mort als 77 anys per complicacions de salut derivades d'una malaltia pulmonar que patia. Més música. Avui es dona el tret de sortir del festival Castell de Peralada aquest any i passaran Diana d'Amrau i Susanna d'Ambient, la soprano Núria Rial, i un dels plats forts que, de fet, serà l'encarregat d'obrir aquesta edició. És el tenor Freddy De Tomaso, que avui actuarà a l'església del Carme de Peralada. El jove ha anat guanyant l'aprovació i l'admiració tant de la crítica com del públic, només faltaria, des que va arribar al món de l'òpera. Des de Girona, la Sandra Florença.
El tenor Freddy De Tomaso torna a Peralada després que ja formés part del programa de l'edició de la passada Pasqua, on va debutar deixant una impressió immillorable en el públic. El jove cantant, nascut el 1993, ha anat guanyant l'aprovació i l'admiració tant de la crítica com del públic des que va arribar al món de l'òpera. El festival reuneix estrelles del panorama internacional i de casa, amb els debuts de Roberto Oliván o Leonardo García Alarcón i els que repeteixen com Diana d'Amrau o Jordi Savall. Oriol Aguilán és el director.
La programació d'aquest estiu respon al projecte viu i al moment excepcional que ens acompanya mentre es porta a terme la construcció del nou auditori de Peralada.
La programació es completa amb la soprano Núria Rial, que repetirà el debut de Jonathan Tettelman, o el flamenc